Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
El 5 de novembre, finalment, es decidirà qui paga l'impost d'actes jurídics documentat en les hipoteques. Bona tarda, us parla Rafa Sanahuja. I és que així s'ha anunciat avui en un comunicat emès pel president del Suprem, Carlos Lesmes. La decisió s'ha adoptat en la reunió d'urgència sobre la sentència que el propi Lesmes havia convocat aquest dilluns i que ha reunit els 6 integrants del Tribunal Contenciós Administratiu que va emetre la sentència. Recordem que dijous passat el Suprem va sentenciar que correspon als bancs pagar l'impost d'actes jurídics que es fa efectiu en contractar una hipoteca i no als clients que la demanen. La nota informativa que divendres anunciava la suspensió feia referència a l'enorme repercussió econòmica i social de la sentència. I avui ha estat dia de reunions perquè en plana política Carles Puigdemont i el president Quim Torra també s'han trobat en un hotel de Waterloo a Bèlgica amb representants d'alguns partits i entitats per parlar dels detalls de l'anomenat Consell de la República. Tot i el secretisme que hi ha hagut al voltant de la trobada, ha transcendit que els dos presidents han estat acompanyats per representants d'Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, del PDeCAT i d'entitats com Òmnium, l'ANC o l'Associació Catalana de Municipis. També hi ha assistit l'exconseller exiliat a Brussel·les, Toni Comín. La CUP finalment no ha estat present. D'aquesta manera, sembla que la falta d'unitat entre els partits independentistes de les últimes setmanes s'ha mantingut en el que havia de ser una cimera per la unitat, que es quedarà en una trobada per abordar l'anomenat Consell de la República. Us recordem que el propi Puigdemont i Pablo Iglesias, líder de Podem, van mantenir ahir diumenge una llarga conversa telefònica en què varen parlar de la situació política a Catalunya i a Espanya, de l'escenari polític creat després de la moció de censura, de les noves correlacions de forces parlamentàries al Congrés dels Diputats i de la situació dels polítics a la presó i a l'exili. I encara un apunt referent al món de la cultura, perquè l'escriptor i crític literari barceloní Robert Saladrigas ha mort aquesta matinada als 78 anys a conseqüència d'un càncer contra el que lluitava des de feia anys. I fins aquí l'actualitat. Continua la programació a Ràdio Estel, avui com cada dilluns, amb la veu de Càritas, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Hola, sóc en Pep Plaza i us vull convidar a l'aniversari Condis.
Ja tornen a regalar xecs de 25 euros?
I què haig de fer per aconseguir-ne un? Per cada 100 euros de compra, te'n regalen un. Que xulo, no?
Com us deia, vine ara a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona tarda de nou, amics i amigues. L'Església celebrava ahir, com sempre el penúltim diumenge del mes d'octubre, la Jornada Mundial de la Propagació de la Fe, el Domun, organitzada per les Obres Missionals Pontifícies, la institució de la Santa Seu encarregada de buscar mitjans per impulsar l'activitat missionera de l'Església. Aquesta jornada, que ha tingut enguany com a lema «Canvia el món», vol promoure el compromís dels cristians perquè l'anunci de l'Evangeli arribi a tots els àmbits del món, un compromís que es concreta en la pregària pels missioners i també en el suport econòmic i material sobre la seva tasca evangelitzadora, desenvolupada entre els més pobres, com també col·laborar amb els territoris de missió. Els bisbes de Catalunya han centrat els seus escrits d'aquest mateix diumenge, d'ahir, en aquesta jornada de les missions, com també a parlar del nou sant Òscar Romero i del sínode dels bisbes sobre els joves. Tot té com a línia de continuïtat precisament la caritat. Per exemple, el bisbe de Girona afirma que el diàleg sobre les missions té noms propis de persones moltes vegades anònimes que donen la seva vida per Crist. Entre altres coses, diu Francesc Pardo que tots hem de ser missioners, sabent a qui ens envia Déu, que allò que importa és que allà on estiguem prenguem consciència que hi hem estat enviats. Avui compartirem amb vosaltres una entrevista molt especial. La nostra col·laboradora Marta Mir conversarà amb el jove Kenneth Lwabwik, un sacerdot de Nigèria que ens ofereix el seu testimoni. El pare Kenneth ha decidit que vivint a Europa podia fer molta feina també pels pobres i per les dones discriminades al seu país, a Nigèria. Amb el pare Kenneth parlarem uns minuts, que ha estat aquí de la mà d'ajuda a l'Església necessitada, i en la segona part tindrem el testimoni, avui amb Vim Mallorca, voluntària del Servei d'Acollida de Càritas Interparroquial de Tortosa. Això, amb les notícies, l'agenda i una miqueta més, fins a les 9. Us acompanyem els de la veu de Càritas, salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La caritat és notícia.
La sala de juntes de la Universitat de Lleida, de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, va acollir el 9 d'octubre passat la 8a jornada de voluntariat social amb una ponència impartida pel director de Càritas Diocesana de Lleida, Rafael Allepuz. La intervenció d'Allepuz tenia per títol el voluntariat al servei del desenvolupament integral de la societat. El director de Càritas Diocesana de Lleida va explicar el concepte de desenvolupament i va subratllar que aquest no només és el producte nacional brut, sinó que són les capacitats i el poder de desenvolupar-les. Va afegir que l'objectiu de les polítiques ha de ser promoure la felicitat i el benestar de les societats. Va posar com a exemple la immigració i va afegir que són les persones que tenen més capacitats les que venen a les nostres societats. Després va parlar sobre els conceptes integrals en la mateixa societat. El va resumir en quins recursos econòmics tenim, el menjar, l'ensenyament, la sanitat i tots els altres serveis que té una societat. A continuació, va dir que l'ésser humà es pot desenvolupar i, per fer-ho, té com a eina pròpia el treball. Aquest treball pot ser, ha dit, remunerat, voluntari o domèstic. Va afegir també que és l'activitat humana orientada a la millora de les condicions de les persones. Finalment, Rafael Allepuz va parlar de les raons per les quals les persones fan de voluntàries i com això millora les condicions de vida de la mateixa persona i de les que hi ha al voltant. El projecte Apadrinar un avi de Càritas Diocesana de Girona inicia la 10a edició amb la implicació de 56 residències de la tercera edat i 57 centres educatius. L'entitat calcula que enguany hi participaran voluntàriament 650 joves que apadrinaran fins a 600 persones grans. El projecte es du a terme amb els equips de 20 Càritas de la Diòcesi de Girona. Càritas Diocesana ha volgut celebrar el seu 10è aniversari del projecte difonent un vídeo molt emotiu carregat de testimonis i vivències dels participants. La iniciativa posa en relació joves estudiants i persones grans que viuen en centres residencials per lluitar contra la solitud i per fomentar les relacions entre generacions a través de visites dels joves als centres. Un cop per setmana, cada jove es reuneix amb la persona gran apadrinada i junts comparteixen converses i passejades i realitzen activitats diverses. Les trobades contribueixen a augmentar l'autoestima i el benestar de les persones grans. Els joves, per altra banda, reben l'experiència i la saviesa de les persones grans. La Fundació Metalquímia organitza un any més un gran espectacle amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya com a protagonista. Enguany, la representació és una òpera inèdita dedicada a Ramon Llull amb música original de Francesc Cassú, director de la Principal de la Bisbal, i amb llibret de l'escriptor Jaume Cabré. Com en la resta d'ocasions, la Fundació Metalquímia vol aprofitar l'oportunitat per donar suport a Càritas Diocesana de Girona i destinarà els beneficis de 80 entrades als programes i projectes de l'entitat. Les entrades solidàries són per al concert del dia 24 de novembre a 8:45 del vespre a l'Auditori de Girona. Per adquirir una entrada solidària cal trucar a Càritas Diocesana de Girona al telèfon 972 20 49 80 fins al 20 de novembre, de 9 a 2 al matí i de 3 a 5 a la tarda, o bé visitar l'entitat a la pujada de la Mercè número 8 de Girona. També es poden adquirir les entrades a través d'internet a caritasgirona.cat o bé realitzant una transferència bancària. Les alumnes del curs de costura Fils per la inserció van realitzar el 16 d'octubre una sessió d'Emplea Plus, que consisteix a fer a través de l'ordinador la valoració de les seves competències laborals bàsiques. Emplea Plus és una eina informàtica per ajudar a realitzar un diagnòstic social i laboral dels participants en els serveis d'acollida laboral. El nom, de fet, és Emplea, amb la creu de més, Emplea Més. L'eina pretén marcar els mínims necessaris socials i personals per poder accedir a un servei d'orientació laboral. A més, l'entrevista per competències permet fer un filtratge més acurat dels participants en relació amb els perfils laborals que se sol·liciten en els diferents llocs de treball. Aquest programa informàtic està dividit en una avaluació social de dos elements, per una banda les barreres i per altra els condicionants que té la persona. Les competències bàsiques que s'avaluen són concretament 6: autoconfiança, autocontrol, comunicació, compliment de normes i tasques, raonament matemàtics i eines informàtiques. Aquesta avaluació professional inclou 25 professions diferents. Va tenir lloc el 16 d'octubre a l'Espai Grapats de la Seu d'Urgell un curs de mitja i ganxet a Càritas. Es vol recuperar aquesta tradició amb tècniques com ara aquesta, amb la qual es poden elaborar infinitat de coses, des de jerseis fins a bufandes, passant per objectes de decoració. Amb aquest taller, els participants aprenen a fer els punts bàsics i podran aprendre el relleu d'aquesta artesania de caràcter familiar. Els espais grapats de Càritas Urgell pretenen ser un punt de referència pel treball compartit intergeneracional, com a laboratori de creació de noves formes de participació i com a plataforma generadora de pensament i debat, on les persones s'ajuden, creen, pensen i aprenen. Se celebra des de fa 25 anys a tot el món cada 17 d'octubre el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, una convocatòria que serveix per posar a l'agenda pública la prioritat tantes vegades relegada d'erradicar definitivament la pobresa, sobretot la que afecta les persones en situació de més exclusió social. Aquesta és l'exigència en la qual tant Càritas Europa com la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa, de les quals Càritas Espanyola forma part, posen el focus en els seus respectius manifestos difosos amb motiu d'aquesta jornada. A la seva declaració, Càritas Europa insta els candidats a les eleccions del 2019 al Parlament Europeu a prioritzar en les seves campanyes la lluita contra la pobresa, les desigualtats i l'exclusió social. Jorge Nuño Mayer, el seu secretari general, afirma que la Unió Europea pot fer més contra la pobresa. Es necessita creació d'ocupació, diu, per als desfavorits, més suport familiar i millor protecció social. Els ciutadans, a més, poden donar suport a aquest enfocament amb el seu vot en les properes eleccions europees, conclou Nuño Mayer. La declaració de Càritas Europa acaba expressant la seva voluntat d'assegurar-nos que per al 2030 ja no hàgim de celebrar el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, sinó que la pobresa haurà d'estar erradicada a Europa per aquella data. En el manifest de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa s'insta, d'una banda, al fet que Espanya compleixi amb els compromisos adquirits en la lluita contra la pobresa a nivell nacional i internacional, i de l'altra, a posar en marxa una estratègia contra la pobresa i l'exclusió social, a més de donar suport al Pilar Europeu de Drets Socials. Càritas Diocesana de Terrassa, per la seva banda, va fer una crida a la societat en general en el Dia Internacional de Lluita contra la Pobresa i, en especial, també als responsables polítics perquè tinguin una mirada global de la pobresa. Va expressar que és el moment de recordar els objectius de desenvolupament sostenible acordats per les Nacions Unides al setembre de 2015 per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones visquin en pau i prosperitat, que és el segon objectiu que tenen i que pretén posar fi a la fam i a totes les formes de malnutrició, així com arribar a la producció sostenible d'aliments l'any 2030. A la diòcesi de Terrassa, el 47,7% de les llars ateses per Càritas viuen amb 300 euros o màxim 750 al mes, uns ingressos que fan difícil poder canviar la situació en què ens trobem. Càritas està compromesa a treballar per canviar la situació de les persones més vulnerables i és per això que demana el desenvolupament de polítiques públiques i fer seguiment de l'accés a la vivenda social de lloguer per part de la població més vulnerable i exclosa. Polítiques públiques que promoguin una ocupació de qualitat amb uns salaris dignes és una altra de les peticions que fa Càritas Diocesana de Terrassa i també que es simplifiqui el procediment de la llei de la segona oportunitat, que es redueixin els costos de tramitació i que s'incloguin els deutes públics. Finalment, l'entitat catòlica demana que com a societat aprenguem que els deutes es poden perdonar perquè les persones puguin tornar a començar i millorar la seva situació. I acabem aquest resum informatiu explicant-vos que Càritas ha iniciat els preparatius d'una nova edició de la campanya Cors Solidaris, que es posa en marxa cada tardor i que s'allarga fins a les festes nadalenques. Aquests cors de xocolata són un regal original i de qualitat, la recaptació dels quals serveix per desenvolupar diferents projectes de l'entitat catòlica. La setmana passada, membres de l'Associació de Voluntaris de la Caixa van col·laborar en la iniciativa. Dimarts van sumar-se els voluntaris de Càritas Arxiprestal de Vic per etiquetar els cors i deixar-los preparats per poder ser distribuïts a parròquies, entitats, empreses i botigues, entre altres punts. L'Associació de Voluntaris de la Caixa va formar-se l'any 2005. En formen part empleats i jubilats de l'entitat i també familiars i amics, com també clients que participen en activitats solidàries. Cors Solidaris és una campanya que va iniciar Càritas Arxiprestal de Vic i a la qual l'any passat s'hi van sumar Càritas Arxiprestal Anoia i Càritas Arxiprestal Manresa. Els cors són elaborats pel xocolater de Taradell i se serveixen en bosses confeccionades en paper reciclat i realitzades per dones ateses per l'entitat. L'objectiu d'aquesta campanya és sensibilitzar la societat sobre les desigualtats i demanar la implicació de la ciutadania.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
El sacerdot nigerià Kenneth Lwabuik es va jugar la vida en una pastera des de la seva Nigèria natal per aconseguir millorar la situació del seu país. I és que el nostre desordre mundial és incapaç de gestionar el flux del talent i del treball entre països sense presons ni màfies com les que prostitueixen a Barcelona desenes de nenes nigerianes. Aquesta és una de les lluites del pare Kenneth, que ha estat recentment a Catalunya de la mà d'ajuda a l'Església necessitada. Durant els propers minuts parla amb ell la nostra col·laboradora, voluntària de Càritas Catalunya, Marta Mir. Benvinguda al programa, Marta Mir. Endavant amb la teva entrevista al pare Kenneth. Bon vespre.
Buenos días. Una pregunta así para empezar la entrevista. ¿Qué le impulsó a usted, padre Kenneth, hacer este viaje desde Nigeria?
Pues a principio, como sabemos en la vida, ¿no? La medida que los jóvenes van creciendo, ¿no? Cada uno tiene sus planes. Y yo personalmente, a la hora de crecer como cualquier otro joven, me ha gustado mucho el tema de ser un abogado. Y luego, en Nigeria es verdad que tenemos un país, como sabéis, lo sabéis, ¿no?, que es el país más grande de África en cuanto a la población y todo. Pero las escuelas, las universidades que tenemos allí no funcionan bien. Entonces, para llegar a ser un buen abogado he querido estudiar. Y para poder estudiar tengo que buscar algunos centros o universidades donde se enseñan bien. Y en este efectivamente tuve que hacer el plan de salir fuera de Nigeria. Entonces un amigo, hablando con un amigo, me dijo que sí, que podemos buscar la manera para salir fuera del país, estudiar y volver a trabajar en Nigeria. O sea, mi idea era simplemente adquirir la formación que me va a facilitar a trabajar bien en Nigeria.
¿Y cuánto descubrió su vocación al sacerdocio?
Pues a lo largo de la vida también uno va haciendo sus planes, como te dije antes, ¿no? Pero esta vocación hacia el sacerdocio llegó cuando ya he comenzado a buscar la manera para actualizar mi plan. No era de que yo en la vida pensé que voy a ser un sacerdote jamás. Pero después de pasar unas cosas en mi vida, digamos que son las dificultades que uno puede encontrar también en la vida, tuve que reorganizarme, tuve que pensar en otra cosa. Uno de ellos era, si no estuviera vivo, entonces tampoco puedo soñar de las cosas, ¿no? De los planes que uno tiene ya hecho. Y yo te puedo decir sinceramente que la vocación hacia el sacerdocio, llegué a este plan cuando ya estuve aquí en España. Cuando ya estuve instalado aquí en España. Bueno, con las dificultades de que tuve que llegar a España de una manera horrorosa, ¿eh? Y así que cuando llegué tuve que empezar a trabajar en los campos, en las construcciones, en las fábricas. Pero llegó un momento cuando, gracias, porque Dios también va poniendo en nuestra vida los medios, las personas que te pueden ayudar a descubrir la vocación o a descubrir la cosa que Dios te tiene preparado. Entonces, en este caso, con ayuda de un sacerdote que yo conocí aquí en España, después de ver cómo vivía este sacerdote, su vida y cómo estaba atendiendo a la gente, surgió en mí, con la gracia de Dios y con la ayuda de este sacerdote, la idea de que quizás yo puedo vivir como este sacerdote, quizás que yo puedo incluso dar la vida como él. Así que precisamente en Murcia, yendo a la misa, llegó esta, digamos, lo que nosotros podemos llamar hoy el regalo de ser un sacerdote, ¿no?
Bonito, muy bonito. He leído una frase que es: África, de la esclavitud a la libertad. ¿Puede explicarnos por qué?
Pues sí, mirad, hay una cosa, el concepto de que incluso estar dentro de África, y muchas veces desafortunadamente a los africanos pueden pensar por las dificultades que están encontrando diariamente, ¿no? De que vivir en África o la vida de un africano consiste en ser un esclavo, ¿no? Bien sea de la concepción concepto que cada uno tiene y lo lleva, y que desafortunadamente aquí en Europa existe, porque verás que incluso yo personalmente, bueno, hablando de mi propia experiencia, ¿no? Incluso cuando estuve trabajando en los campos o en los sitios, en las empresas, ¿no? Y alguna gente te dice, y yo que ahora mismo de vez en cuando suele gastar también una broma diciendo que yo trabajo como un negro para vivir como un blanco, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajan los africanos? ¿Cómo viven los africanos? Que a lo largo de la historia nosotros ya conocemos lo que fue la vida de los africanos, ¿no? Que algunos de ellos tuvieron que abandonar sus sitios y de hecho hablamos ahora mismo de en Estados Unidos que quedan algunos negros, ¿no? que se emigraron, que los llevaron a la fuerza, ¿no? y son esclavos, fueron esclavos, que ya no existe, pero hoy existe de otro tipo, modernizado, ¿no? Y exactamente, entonces yo pensando en la vida, en la realidad de los africanos, me da cuenta de una cosa, de que los africanos ya no son esclavos, están en libertad, gozando de esa libertad, porque muchas veces el opresor no sabe de que esta persona, en vez de sufrir, el que se siente oprimido, incluso le ayuda a aprender, le ayuda incluso a crecer. Y en este sentido yo puedo decir incluso que, contar como decía el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, que África es un continente que goza, incluso que es de esperanza, donde nosotros no, ya no, dentro de unos años ya no estaremos hablando de la pobreza con ayuda de Dios, sino que ellos van a ser maestros de su destino, maestros de sus planes. Entonces, nací esta palabra mía, donde yo, cuando me entrevistaron, claro, y yo dije claramente de que de la esclavitud a la libertad, porque un africano es aquel que no acepta a rendir, ¿no?, de los sufrimientos, sino trabaja y está esperando. Está esperando que el día de mañana sea mejor que hoy, y que está metido en su vida este concepto de que hay que luchar, hay que entrar en batalla, en la batalla, hay que hacer algo. Y entonces el africano no es esta persona que está durmiendo, no es esta persona que está estancado. Es una persona que cree de que si no hay algo, hay que luchar para obtenerlo. Y luego también es verdad que en el fondo todo no depende de esta persona, de la persona humana, sino también de Dios. Pero lo más importante es llevar una vida donde uno puede decir, yo no tengo que tirar la toalla, pase lo que pase, de que tengo que seguir luchando.
Esa es la libertad.
Es nuestra libertad.
Muy bien. Muy interesante. Es muy sorprendente que su primer encuentro con Dios tiene relación con la muerte de sus compañeros que iban en la patera. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo nos lo podría explicar?
Pues sinceramente, como te dije al principio, que cuando uno, después de hacer sus planes, no viene algo, o puede encontrar alguna novedad en la vida también. Este encuentro, digamos que cuando pasa aquella cosa, la muerte, hablando de la muerte de mis compañeros, ¿no?, cambió totalmente mis planes. Mi vida cambió, porque no era lo que yo esperaba. En primer lugar, fuimos engañados. Y de hecho, al entrar para poder llegar a Europa cogiendo una patera, no entraba en mi plan. Pero claro, como no me quedaban más opciones, como nosotros ya habíamos agotado todas las formas, ¿no?, para poder llegar como persona a Europa, entonces tuvimos que coger la patera. Y allí dentro del mar, en el Atlántico, fue donde, después de ver la muerte, cuando se cayeron y hundieron, desaparecieron mis compañeros, ¿no?, la verdad que cambió mi vida. Y yo dije, mira cómo, como cuando uno está metido en una película, viendo una película, termina la película y todo se apaga. Y te darás cuenta de que estas personas ya no viven, estas personas ya no existen. ¿Y qué será de tu vida? ¿Y si esta cosa te suceda también? Pues de verdad que me dolió mucho ver la muerte de mis compañeros. Y no podía hacer nada, porque no podía respetar, no hay manera para rescatar. Con lo cual, hicimos promesas también. Y mi promesa era de que si Dios me rescatara vivo, de que yo tengo que pensar dos veces de lo que será mi vida, de mi vida. Y en eso sí, yo puedo decir de verdad que cambió totalmente mi vida, mi manera de pensar, mi manera de actuar.
Muy bien. En Nigeria, la religión se la reparten entre musulmanes y católicos. ¿Cómo se vive esta diversidad? ¿Genera conflictos?
Pues en los últimos años sí. aunque nosotros no podemos generalizar, ¿no? Y decir que entre los cristianos y no cristianos, los musulmanes, que hay conflictos, ¿no? Antes, incluso en las escuelas que tenemos en Nigeria, estaban los musulmanes, estaban los católicos, estaban los demás cristianos, convivían en paz. Pero en los últimos años ha habido, desde que surgió este grupo de terroristas que se llama Boko Haram, y los fulanís también, que están intentando terminar y borrar cualquier huella, ¿no?, que se identifica con el cristianismo y con la educación occidental, ¿no? La verdad que Nigeria ha caído como un país. Yo te puedo decir que nosotros lo que estamos viviendo ahora mismo y viendo en Nigeria no solamente es un masacre, sino donde los musulmanes, a los fanáticos, a los fundamentalistas, están intentando, como sea, borrar la huella del cristianismo. Repartido en Nigeria están los cristianos y los musulmanes, pero en el norte de Nigeria, donde nosotros podemos decir que mayoritariamente viven los musulmanes, también están los cristianos, con lo cual son esta gente que están enraizados, ¿no?, en la fe, y que pase lo que pase, incluso que muchas veces tienen que pagar cada uno. Y mayoría de ellos, de hecho, es lo que hemos visto en los últimos años, donde mayoría de ellos han pagado con su propia sangre. Y luego, en las iglesias católicas, donde mayoría de ellos, que son los católicos, donde suelen venir los domingos y todos los días para ofrecer el culto divino a Dios, ¿no?, donde hemos visto también la gente que han perdido la vida. Eso todavía sigue. Sigue. Es decir, ellos, los musulmanes, los fundamentalistas, los terroristas, siguen matando a los cristianos, que desafortunadamente no salen en los medios, ¿no? Porque piensa que el mundo de hoy está metido en sus asuntos donde les interesan. Nos interesan los temas económicos y que no los interesa en la vida de las personas que confiesan la misma fe que nosotros, incluso desafortunadamente, como te dije, ¿no?, solamente en los intereses personales. Entonces, viendo lo que está ocurriendo hoy en Nigeria, los conflictos de hoy en día no están entre los cristianos y los musulmanes. Yo te puedo decir que está en unos cuantos que son los radicales. De hecho, en Nigeria hay cristianos, hay musulmanes que son amigos. Y algunas veces, antes de suceder algunos atentados, ¿no?, atentados, son a los musulmanes que avisan a los cristianos. Fíjate lo que quiero decirte, que hay algunos amigos que están en el mismo mercado y que les dicen, oye, tener cuidado, porque a lo mejor dentro de una semana o dos semanas van a atacar. Y todavía existe esta amistad, incluso entre los obispos, los jefes de estas religiones. De hecho, son algunos obispos nigerianos que están en diálogo continuo con ellos. Y te darás cuenta de que incluso esta religión, hablando de los musulmanes, ¿no?, hay algunos amantes de la paz, amantes de la justicia, que no están apoyando a los radicalizados, ¿no? Lo que hacen incluso es buscar la manera para sembrar paz, amistad y amor. Y de hecho, conozco un caso de un imán que se levantó y criticó duramente, muy duro, a los que están matando a los cristianos. ¿Y qué pasó con este imán? Le siguieron hacia su casa, le mataron junto con todos los miembros de su familia. Es decir, son ellos que no conocen, nada más que si no están con nosotros, están en contra. Con lo cual, si no está con nosotros, tú eres un cristiano, pues tenemos que acabar cuanto antes contigo. Y con lo cual, siembra miedo De la manera que ahora los cristianos están viendo, algunos cristianos están viendo esta religión de los musulmanes como una amenaza, pero en realidad no es así, porque incluso antes de la llegada de Boko Haram, de Sharia, de la ley de los musulmanes, ¿no?, los cristianos y los musulmanes han estado conviviendo y ha habido relaciones que la verdad que da envidia, y uno de vez en cuando piensa y pregunta que si son hermanos. Claro, nosotros como lo vemos, incluso hay algunos en otros sitios, en Nigeria, hasta hoy día, donde los cristianos pueden decir que nosotros todos somos hijos de Dios, y no importa si es un musulmán, si es un cristiano, lo más importante es el concepto de que nosotros todos somos hijos de Dios. Entonces pedimos al Señor que en estos momentos, si Dios quiere, que haya paz, porque estamos hablando de dos religiones que anteriormente han estado conviviendo en paz hasta que surgió la amenaza de Boko Haram. Ojalá que un día que llegáramos a experimentar otra vez paz, justicia, que todo el mundo estamos deseando, incluso también este amor que hemos disfrutado,
claro,
desde hace mucho tiempo.
Claro. Y bueno, y por último, quería preguntarle, ¿no?, ¿cómo podemos ayudar a Nigeria, a los cristianos que estamos en esta parte de Europa?
Pues es una pregunta importante, ¿no? Yo siempre digo que hay dos formas. Primero, económicamente, si necesitan ayuda, pues sí. Especialmente cuando sabemos que muchas veces los cristianos en Nigeria o en África sufren esta persecución por el hecho de que los musulmanes, los fundamentalistas, el Boko Haram entran en sus iglesias, queman a la iglesia y matan a la gente. En cuanto al tema de la reconstrucción de las iglesias, donde en estos últimos años, gracias a Dios, la ayuda a la iglesia, la fundación de la ayuda a la iglesia necesitada, han estado intentando, nos han ayudado mucho reconstruyendo estas iglesias, centros de acogida incluso para los cristianos y no cristianos, ¿no? Y incluso apoyando por la educación de algunos jóvenes, ¿no?, donde la mayoría de ellos tienen que aprender un oficio, ¿no?, y empezar a aliviar los sufrimientos de sus familiares. La verdad que sí, hace falta estos centros, las iglesias, donde a pesar de todo, la iglesia, porque mira, te voy a ser muy sincero, si no fuera por la educación que están recibiendo muchos jóvenes católicos y cristianos, Nigeria se hubiera convertido en una batalla, en un centro de batalla, en un sitio de batalla, donde, porque no es fácil perder todos los miembros de la familia. Yo te doy como un ejemplo, donde en los últimos años ha habido familias que han sufrido persecuciones. Aún así, los jóvenes no han terminado levantando, incluso llevando la guerra, entrando en este conflicto, sino han aceptado todo con este espíritu de los cristianos, donde un cristiano se siente perseguido, pero aún así deposita todo, deja todo en las manos de Dios. Y por eso, gracias a esta educación que están recibiendo por parte de la iglesia, en concreto la obra que está haciendo la fundación de la iglesia necesitada, donde ellos entrenan a los sacerdotes, a los seminaristas que se preparan para ser sacerdotes, ayudan también en la construcción de las escuelas, donde estos jóvenes pueden aprender, pueden recibir las formaciones adecuadas para poder llevar a cabo diariamente las cosas de la vida. Y luego, como no, reconstruyendo la iglesia, yo siempre digo, por una parte, nosotros podemos reconstruir o construir las iglesias, pero si no hay paz, los fundamentalistas, los radicales, volverán a matar, volverán a quemar las iglesias, con lo cual nos sirve esta reconstrucción y reconstrucción de la iglesia, pues por una parte sí y por otra parte no. Lo que necesitamos también sería la oración. de la manera que nosotros estamos trabajando, pero por otra parte sabemos que el gran arquitecto de todo es Dios. Y si uno no puede colaborar económicamente, también necesitamos la oración, para que donde no puede llegar la ayuda económica, entonces podemos llegar con la ayuda de Dios, porque sabemos que Dios no está muerto, Dios está en medio de todo, es decir, ante el pueblo que está sufriendo, porque si Dios no está en el centro, de verdad no estaríamos hablando de las cosas que hemos visto en otros sitios, en donde ha habido derramamiento de sangre, ¿no? Donde incluso estaríamos hablando de un campo de nazi, ¿no? Desafortunadamente, perdón la expresión, pero de concentraciones, ¿no? Donde ya estaríamos hablando de otra cosa en la vida. Pero dentro de lo que cabe, los cristianos siguen aguantando, esperando, y con lo cual la ayuda que necesitamos también, y te voy a ser muy sincero, es de que cese cuanto antes lo que es el tráfico de las armas. Yo te puedo poner como un ejemplo, Nigeria como un país, siendo un país de más de casi cerca de 200 millones de habitantes, no tenemos un almacén donde producen armas. Las armas que tienen en Nigeria ahora mismo, que es lo que utilizan los terroristas, han acabado en las manos de los terroristas por culpa de las guerras. Guerras a favor de los intereses de unos cuantos. Y desafortunadamente, cuando hablamos de ayudar a África, sí, ayudamos a África, pero por otra parte, beneficiamos. Beneficiamos de ellos porque vendemos armas, y las armas que Europa, por ejemplo, muchos países de Europa, Estados Unidos, Francia, España, incluso España, lo que venden a África no es lo que nosotros podemos hablar esta mañana, pero desafortunadamente estas cosas no terminan bien, porque los africanos, con la ayuda de algunos líderes que son gobiernos de África corruptos, lo que hacen es comprar las armas, y estas armas terminan en las manos de los terroristas, que lo utilizan para matar a sus hermanos. Con lo cual pienso que el mayor favor que pueden hacer es, cuanto antes, las mafias que se dedican a esta venta de las armas, que cuanto antes que cesan de hacerlo, y el gobierno que trabajen por la verdadera paz, la justicia, y así nosotros podemos lograr un continente donde no hay guerra, donde verdaderamente podemos hablar de los cristianos que viven en paz y pueden practicar su religión con ayuda de Dios. Y finalmente, lo que usted me ha preguntado, ¿cómo pueden ayudar a este continente? Pues nada, hablar de Dios, fomentar un espacio donde nosotros podemos decir que vivimos en paz, gozamos de la justicia, y estas cosas llegan con la ayuda de Dios, pero también con el trabajo del hombre. Si Europa nos puede ayudar a apoyar en estos puntos que he mencionado aquí, estaríamos contentos.
Bueno, pues vamos a hacer un llamamiento a todos los cristianos a los que podamos llegar desde Radio Estel, para que así sea.
Muchísimas gracias, y que Dios os bendiga también con lo que estáis haciendo, porque muchas veces, desafortunadamente, los oyentes, incluso mucha gente, no saben lo que está ocurriendo en otros continentes, y gracias a esta labor que lleváis para concienciar a la gente y al mismo tiempo traer hasta la propia puerta los sufrimientos de algunos cristianos. Y sí, que Dios os bendiga, y a todos.
Gracias.
Moltes gràcies, mossèn Kenneth Lluàbuic, de Nigèria, per aquest colpidor testimoni. Gràcies també a Marta Mir per la teva col·laboració avui. Seguim a La Veu de Càritas, ara amb el testimoni de la setmana.
A
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
El servei d'acollida de Càritas interparroquial de Tortosa té un grup de voluntaris gràcies als quals pot fer el seu servei. Allò que és tan important per a l'entitat catòlica, rebre i escoltar les històries personals que milers de persones cada dia en cada porta de delegació de Càritas diocesana o en cada Càritas parroquial es presenta. Parlem amb una d'aquestes voluntàries, Imma Llorca. La tenim ja a punt. Senyora Imma Llorca, bona tarda o bon vespre. Benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel des de Tortosa.
Bona tarda.
Com està?
Bueno.
A punt, no? A punt aquí d'explicar-nos.
Una mica.
Primer de tot, no es preocupi, que segur que ho explicarà tot molt bé. Per què va decidir ser voluntària de Càritas? Fa molts anys que ho és?
Bueno, pues realment fa uns 7 anys vaig començar en un projecte d'alfabetització i des de fa 2 anys, 3, estic una mica més compromesa i m'he posat a col·laborar pues, en projectes com el de l'acollida.
Què és per... Sí, digui, endavant.
No, el que em va moure realment, vull dir, sempre, quan m'havia plantejat al llarg de la vida algun voluntariat, pues, no sé, sempre m'apareixia la constant, no, Càritas, vull dir allò de que quan tindré, quan podré, pues faré, no?, un voluntariat. Sempre m'ha cridat, no?, i ha admirat la tasca que es desenvolupa i l'entrega i el compromís que veien les persones que participaven en els projectes. A més de que sempre m'ha fet pensar molt, no?, el treball pues, per millorar el món, per ajudar les persones que estan en una situació de desempart, el poder, no sé, fer algo de justícia. I sempre, pues, bueno, a través d'això, dos valors universals, però sobretot humans i religiosos, com és que té Càritas.
Molt bé, doncs una motivació molt comprensible i, a més, molt clara la que ens presenta avui en Mallorca. Què és per a vostè l'acollida i com la definiria?
Bé, a veure, per a mi l'acollida realment és la porta principal d'entrada a Càritas. L'acollida, moltes vegades, per dir la majoria, és la primera impressió que tenen del que és Càritas. És la primera vegada que entren a casa nostra i volem que se sentin bé, no? Ens diem que es consideren a casa seva, però realment estan a casa nostra. I, per tant, pues, es han de fer sentir bé. I és important pues, que tinguin una experiència agradable, propera, amable, que se sàpiguen realment que són benvinguts. També considerem que és un espai, és un temps, que ens ha de proporcionar l'inici d'una relació que devem de preparar, cuidar i poder dur a terme amb tota garantia, perquè la majoria de casos, la persona que tenim al davant és una persona molt fràgil. Està immersa en una gran fragilitat, és molt vulnerable. I sí, clar, si l'acollida es redueix només a una demanda de mobles, pagament de subministraments com lloguer, llum o aigua, i no podem establir aquesta relació que va més enllà, que ens facilita la trobada de creixement a llarg plaç. Llavors, només sufraguem les urgències immediates i si no arribem més enllà, podem caure en el que diríem assistencialisme.
Clar, i una cosa més freda i no és la calidesa que ens demana la identitat cristiana de Càritas, en definitiva, no? Que és ser com el bon samarità, que és estar a prop de les persones, escoltar-les i estimar-les, en definitiva.
Molt.
Bé, i a vostè què l'ha portat com a persona a ser voluntària en aquest projecte d'acollida de Càritas Interparroquial de Tortosa?
Què m'ha portat?
Sí.
Com a persona, realment m'ha fet créixer. Uh-huh. I trobo que m'ha ajudat a conèixer, a autoconeixement. M'ha facilitat ser objectiva, saber tenir capacitat d'escolta, aprendre a no jutjar i, sobretot, a no sentenciar, que és bastant habitual. Uh-huh. I a ser més comprensiva, a conèixer realment el que és l'empatia, a ser més humil, sobretot, bueno, ser prudent i, sobretot, estimar, eh? Estimar. Uh-huh. Saber el que és realment estimar.
Una meravella, això que ens explica avui Imma Llorca, des de Tortosa. Bé, el projecte d'acollida de Càritas Interparroquial de Tortosa, com funciona? Funciona en diferents punts? És un únic lloc d'acollida? Com és?
Sí, hi ha un únic lloc d'acollida i és un punt de recepció de les persones que necessiten aquest tipus de servei. Som un grup de persones en el que el projecte té, pues, com a objectiu principal, pues això, arribar a una trobada, no? Iniciar una relació de persona a persona que permeti acompanyar-los, no?, en el seu procés, que se sentin amb confiança, que se tinguin en compte el seu estat emocional, i llavors, pues, bueno, a poc llavors donar resposta, no?, a aquelles necessitats que l'han dut cap a nosaltres.
Bé, i quines són les principals demandes que es detecten actualment per la seva experiència i l'experiència de tot l'equip d'acollida?
Pues les principals demandes que tenim avui en dia és, sobretot, subministraments de la llar, lloguer, llum, aigua menys, no és tan sovint, però actualment, clar, tenim molta gent amb una demanda molt forta de que tenen un deute d'un any de llum. Uh-huh. Això es veu que va haver una promesa fa temps per part del govern de que aquests grups de persones que tenien dificultats per tirar endavant i que tindrien gratuïts els serveis elèctrics. Uh-huh. No, la gent no va pagar, però després aquesta promesa no s'ha complit. Uh-huh. Llavors les companyies elèctriques han demanat als seus abonats els endarreriments. Uh-huh. Què ha passat? Els han fet un pla mensual perquè puguen anar a poc abonant, però, clar, si ja tenim dificultats per al present, pues, si posem la part que correspon al passat en el present, pues, és impossible que puguem fer front. Uh-huh. També tenim, pues, bueno, quantitat de gent, pues, que està desahuciada de pisos, buscar lloguers i buscar cases en condicions.
Sí, sí.
I, bueno, també ara... Perdó.
No, endavant.
Sí, que... Vale.
Que dic que com això podria seguir amb molts exemples de casos, vaja, però digui.
Hi ha molta cosa. És que, clar, poder-ho resumir queda una mica...
Sí, no, ara... li preguntava pels casos que més predominen, però certament cada història és un món, això és evident, no? Cada persona que pica la porta de Càritas té una història diferent.
Sí.
Avui amb Imma Llorca, voluntària del Servei d'Acollida de Càritas Interparroquial de Tortosa, és a dir, totes les Càritas parroquials de la ciutat de Tortosa unides, oi? Són de la ciutat de Tortosa, pròpiament. Estan unides en aquest servei d'acollida. Potser per acabar o per anar acabant, ens pot explicar, senyora Imma Llorca, algun cas que l'hagi tocat especialment al cor, algun exemple, alguna història personal?
Depèn, pues, bueno, pues, per les persones, pel moment, per les particularitats que el conformen, per moltes coses, no? Uh-huh. Però, bueno, ja sí, ja estic un cas, no?, d'una noia, una mare de família, immigrant, que, bueno, portaven ja bastant de temps aquí a la ciutat. Lògicament buscaven feina, però ni ella ni l'home ja estaven vivint a casa d'uns coneguts del seu país. I, clar, la situació ja era pràcticament insostenible, estaven angoixats, no sabien com sortir-se'n, i, bueno, vam estar parlant, vam fer l'acollida, després en l'assistenta social també se'n va va prendre part, va tindre oportunitat d'intentar calmar i buscar sortides, i se li va facilitar aliments. I entre els aliments, aquests dies es donava el tiquet fresc, que el tiquet fresc és un bono que fa, bueno, que facilita l'Ajuntament de Tortosa, que té un valor entre 20 i 30 euros, depenent del nombre de membres que hi ha a la unitat familiar o de les necessitats de la mateixa. Uh-huh. I, bueno, se li va oferir. Va marxar contenta i res, però just a la setmana ens apareix en una alegria que volia parlar amb nosaltres. I nosaltres, bueno, pues vale, quan vam acabar les altres visites, va passar i, bueno, i ens va dir que durant la setmana aquesta, que havia hagut un dia, que al seu país era un dia festiu, era un dia de celebració en què reunien les famílies, que preparaven plats típics i que ella, amb el bono fresc, havia anat a un dels establiments i havia comprat 8 pollastres. Va fer una mica de córrer la veu entre els coneguts i gent d'allí del voltant, de que ella aquell dia guisaria aquests pollastres a l'estil d'allà i que els vendria a racions. Uh-huh. I, bueno, ho va fer. I, bueno, us va vendre tots i diu que més que n'hagués tingut. Va traure comptes i després de veure el que havia gastat, pues, en guarnició, en ingredients, en els envasaments, no?, per a poder repartir bé, perquè li havien quedat 200 euros més. Uh-huh. I mos ho deia que li sortien les llàgrimes. Déu-n'hi-do. De l'alegria que tenia de sentir-se capaç, no?, d'haver fet alguna cosa.
Clar, clar, perquè és això el que deia vostè abans. No és un assistencialisme, la feina de Càritas, sinó una ajuda a sortir endavant a moltes persones, no?
Sí, de veritat.
Sí, segur. És impressionant, i com també els voluntaris viuen en carn pròpia aquesta empatia amb la gent necessitada, és el gran tresor, sens dubte, de Càritas. Bé, hem d'anar acabant. Potser només si vol animar persones que ens escolten i que puguin fer de voluntàries a la seva respectiva Càritas parroquial, interparroquial o diocesana, a Tortosa o arreu de Catalunya i Andorra, des d'on ens escolten. Què els diria als qui es poden plantejar animar-se?
Animar-se. Pues bueno, els diria que no s'ho pensin més, uh-huh. Que és molt gratificant.
Doncs...
I que no passa gaire temps en el que se n'adonaran de que han rebut molt més del que han donat. Que allò del 100 per 1 és real.
És claríssim, no? Sí.
Claríssim. I que mirarà el món i els altres d'una altra manera. Mirarà amb el flux del cor.
Moltes gràcies, Imma Llorca, voluntària del Servei d'Acollida de Càritas Interparroquial de Tortosa. Ens ho ha explicat tot molt bé. Tindrem ocasió de tornar a parlar amb voluntaris i amb vostè, segur. Que vagi molt bé i felicitats per la seva feina.
Vale, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda.
Avui Càritas Catalunya assisteix a la sala d'actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Barcelona a la presentació del 5è informe social de la Fundació Rafael Campalans amb el títol Recuperació Econòmica, Feblesa Social. Demà dimarts a 16:45 del matí a l'Ateneu Barcelonès es farà un nou debat del cicle Catalunya Social organitzat per la taula del tercer sector social. El títol és Monoparentalitat femenina i pobresa, gènere, soledat i conciliació, l'arrel del problema. Com a representant de Càritas Catalunya hi participarà Raquel Carrión, responsable d'acció social de Càritas Diocesana de Girona. També hi seran Cira Vilardell, directora de la Fundació Surt, i Maria Bruno, responsable de l'àrea social de Fundesplai. Dimecres al matí, al carrer dels Àngels, número 18 de Barcelona, es reunirà la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya. I dimecres, a les 5 de la tarda, es farà la signatura del conveni de col·laboració de Càritas Catalunya amb l'empresa Saba Infraestructures. Dimecres de 6:45 de la tarda a 8:45 del vespre es farà a la parròquia de Santa Maria de Capellades, al carrer Ramon Godó, número 4, la darrera sessió del curs d'iniciació al voluntariat, adreçat a nous voluntaris de Càritas a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat. Fins aquí la veu de Càritas d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres, el Jordi Carretero a les vies de so i la resta de l'equip, la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Molt bona setmana. Fins dilluns vinent a les 8 del vespre a la veu de Càritas a Ràdio Estel. Adéu-siau.